Radio Vilafranca.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Després d'aquesta petita pausa, continuem amb el tema de la setmana, parlant d'ensenyament, en aquest cas en format tertúlia. Una tertúlia que conduirà la Lourdes Meronyo i, si et sembla, comencem recordant els noms de les directores que avui ens acompanyen.
Doncs vinga, sí. Tenim a la Paqui López, directora d'Alba Druna de Sant Sadurní. Molt bon dia, Paqui, com estàs? No sé si ens escolten o hi ha algun problema. Bon dia, Paqui. Bé, continuem amb l'Anna Vidal, directora d'aquí de l'Escola Els Quatre Vents de Sant Jaume dels Domenys. Molt bon dia.
Molt bon dia. Molt bé, molt bé. Aquí s'està bé sempre.
Ai, hola, Paqui. Ai, sí. Ara, vale, no és que t'havíem
hola,
preguntat...
Bon però...
Hola,
com em sentiu?
Sents? Sí, nosaltres sí, i tu a nosaltres? Sembla ser que tenim algun problema de connexions. Nosaltres la sentim, ella no ens sent a nosaltres. Continuem amb la Maite Cabezas, directora del Rossend Muntaner de Sant Pere Molanta. Molt bon dia, Maite.
Hola, molt bon dia.
Sí, hola, bon dia.
En sents, Paqui? No. Sí, aneu amb molt de retard, això ens adonem. Anem a veure si es pot resoldre aquest petit problema tècnic que hi ha en aquests moments. Vaig a preguntar...
Jo sí, us sento perfectament.
Sí, el problema és que...
Hola? Ara sí?
Sí, sí. Ens sents... Ara sí? No sé si...
Hola?
Hola, hola. Hola, Paqui. Sembla ser que hi ha algun problema tècnic perquè hi ha molt de retard. Anem a fer una cosa. A veure si els truquem per telèfon i continuem la tertúlia amb la Paqui, ai, amb l'Anna i amb la Maite. Anem a parlar d'inclusió. Antigament, en la meva època... quan els nens presentaven diversitat, és que ara mateix ja no sé com dir-ho perquè no quedi, no em fiqui en un jardí del que no sé si sabré sortir. Però sí que és veritat que hi havia educacions, escoles d'educació especial. Avui dia, a quins reptes us enfronteu a l'hora de que esteu acollint a tota mena de... diagnòstics. No sé si és correcte el que estic dient.
Sí, Anna, sí. Exacte. Com he comentat jo abans, hem de tenir molt clar que anem a buscar l'èxit educatiu dins la inclusió. Vale? Hem de tenir aquesta paraula destacada, no? La inclusió és la societat i hem de saber tirar endavant dins una comunitat inclusiva. El que passa que perquè aquesta inclusió es pugui fer de forma adequada, necessitem recursos, necessitem mans, com deia la Maite, em sembla, no? Necessitem mans, necessitem persones que ajudin a aquesta inclusió i que tot l'alumnat pugui avançar cap al seu èxit escolar. I jo és el que crec que falta.
Jo estic d'acord amb la companya. Falten mans, falten recursos. I també materials i d'espais i d'horari, no? Perquè, evidentment, si tens més personal podràs fer grups més reduïts. No sé, per exemple, hi ha alumnat que potser necessita més hores de psicomotricitat i podríem oferir-li, no?, el que necessiten realment. Per tant, completament d'acord. Falten recursos humans, ara mateix. El decret és molt bonic, vull dir... És com una utopia, és l'ideal. El que passa que aquest decret no va venir acompanyat dels recursos que necessitava.
Exacte.
Clar. Aquí és la història de sempre, sí. No? Podríem dir.
Sí, i això és el que porta una miqueta d'angoixa, perquè també, com dèiem, els mestres és per vocació total, i faràs, de tot i més, encara que no ho sembli, fem de tot i més, i llavors, també ens angoixem perquè a vegades no arribem a tothom, no? I llavors, això és el que et fa patir més, que necessitem més recursos per atendre a tots els alumnes i que tots se'n puguin beneficiar d'aquests recursos.
Clar, però aleshores estem parlant d'una falsa, inclusivitat, perquè si tu no pots atendre aquells infants o alumnat que té una sèrie de necessitats especials, no el pots atendre com Déu mana, per dir-ho d'alguna manera, i deixes els altres de banda, hi ha alguna cosa que no rutgi aquí, no?
El tema és que... Digues, Maite.
Que podem dir que tenim la sort de que tenim uns docents que són meravellosos, que s'entreguen tot el que poden i més, i fan màgia perquè tothom pugui estar ben atès, però clar, costa de que estàs cremant el personal. Al final la gent no voldrà ser docent perquè és una exigència molt elevada.
Exacte. Fas el que... Vull dir, jo crec que tots els nens, en el fons, acaben estant ben atesos, potser no al màxim, perquè, clar, el màxim seria més recursos, però acaben estant ben atesos, ben contents, i això. El que passa que nosaltres sí que hi ha aquesta sensació que si tinguéssim més recursos humans podríem fer encara més, però això no vol dir que no estiguin ben atesos. Intentem que estiguin ben atesos.
Uh-huh. Ara sí, em diuen que tenim a la Paqui López, que al final sembla ser que hem resolt algun tema tècnic. Molt bon dia, Paqui.
Hola, molt bon dia.
Vale, ara sí. Ara ja tenim a totes tres. Tres directores. És una professió de dones?
No, també hi ha homes. L'únic que no en veiem tants.
Paqui.
No és una professió de dones. Animem a molts més nois que vinguin, però la realitat és que sí, que els nostres claustres estan formats per més dones que nois, no?
Uh-huh. Sí, és la realitat. El que passa... sí. Jo, per exemple, els directors de muntanya, que som un grupet de la part alta del Penedès, jo crec que estem a meitat i meitat, de directors, meitat nois i meitat noies. Uh-huh.
Ara que hi ha hagut canvi de conselleria, que ara ha entrat al PSC, amb el suport dels comuns i d'Esquerra Republicana, us ha posat... sabem qui és, primer de tot, el nou conseller, consellera. No sé qui és, la veritat.
És la Niubó.
Sí, la Niubó.
I ja s'ha posat en contacte amb vosaltres?
Sí, ha enviat una carta de presentació i ànims.
Uh-huh. I què tal? Això és normal, no?
T'animat molt amb una carta.
Sí.
Ja està.
Esteu molt animats amb una carta.
Sí.
També m'imagino que com que es va formar el govern a l'agost, potser no ha tingut temps, no?
Jo crec que per parlar d'això, per pronunciar-nos, hem d'esperar una mica. Sí que en el moment que ella va entrar va enviar una carta als directors i als mestres, si no recordo malament, valorant la nostra tasca i encoratjant-nos. I, ara jo crec que té que passar una mica de temps per anar veient quin camí li donen a la conselleria aquesta.
Uh-huh. Exacte. A mi el que ens sap greu dels canvis polítics sempre és que acaba venint el nou govern que toca i acaben posant les seves lleis, les seves normes, i això a l'educació ens afecta, no? Perquè és canvi de currículum, ens van canviant les maneres de fer. Aleshores necessitaríem com una estabilitat. Amb l'anterior govern ens van venir els grups d'experts també a l'escola per preguntar-nos mesures prioritàries per millorar l'educació. Uh-huh. Es van aprovar aquelles 18 mesures. Uh-huh. I ara tenim la sensació que això, que totes aquestes promeses que ens van prometre, no ens agradaria que quedessin en paper mullat, no? Com reduir ràtios, grups més reduïts, tenir més personal, disminuir les tasques burocràtiques...
Sí.
No sé si us en recordeu, de les 18 mesures.
Sí, i tant. Sí, però no sé si s'han complert alguna o no encara.
No, encara no ha donat temps.
Però sí que és veritat que es va fer una anàlisi de com es podria millorar a través de les propostes de direccions i claustres, i sí, es va fer un estudi, això no es pot negar, i va sortir unes propostes, sí.
Vaig a ser una mica dolent.
Igual,
Ai, perdona, Paqui, sí.
Ai, perdona. No, endavant. El que diuen... el que diuen les seves companyes, el que deia la Maite, que és veritat, no? És una miqueta trist que en el nostre país no puguem donar continuïtat a una política tan important com és l'educació, no? I llavors, molts d'aquests projectes, com ella deia, no? Queden doncs, allà, no? Penjats, no? Que depèn sempre de qui vingui al darrere, no? I com deia l'Anna, hem de donar el benefici del dubte a la persona nova que entra, no? I esperar que tingui molt d'encert, que ho faci molt bé, no?
Sí, però hem
de donar
temps,
també, no?
Sí. Clar, davant el que esteu exposant, jo sempre he dit, en petit comitè, que l'educació no hauria de ser el que estàveu parlant, precisament, no? Que qui arriba posa les seves normes, trenca allò que havien fet els altres, sinó que hauria de ser una mica amb la comparació, ja que parlem tant de la sequera darrerament, no? De fer un pacte hídric, això ho vaig dir jo públicament aquí a la ràdio amb els polítics, aquí parlaria de fer un pacte d'educació a llarg termini com a altres països, perquè aquí ens emmirallem sempre en Europa i al final el que veiem és que qui arriba vol posar la seva marca personal, anem a dir-ho així, i li és igual el que opineu vosaltres com a professionals i és igual que els altres hagin fet una cosa, posem entre cometes, bona. Com ho veieu? Perquè al final deu ser frustrant.
Sí, sí, això és el que reclamem, no? Que ja que ens emmirallem amb tantes altres coses que a vegades són models que no són copiables per la nostra realitat o el nostre context, en canvi aquesta, que penso que seria un encert, no, aquesta no l'estem fent, que és molts països europeus el que tenen és això, és una comissió d'educació que és apolítica, o al revés, molt política, però que està formada per totes les cares polítiques, no? Però que la que surt d'allà els acords, aquells acords, doncs són inamovibles, no? Fins que no, tots no es posin d'acord per canviar-ho. Aquí, doncs, bueno, això no ho sabem fer prou bé, no suposo, i cadascú al final, fixa't que el que va dominant és els interessos econòmics, la majoria de vegades, no? No pas educatius o pedagògics.
Maite, Anna...
Sí, sí, no ho sé. Bueno, al final és que jo crec que t'acabes centrant en el teu espai, no? El teu objectiu és que la comunitat educativa tiri endavant, que els nens aprenguin, que hi hagi comunicació amb les famílies, que els mestres estiguin bé, i jo a vegades ja no miro més amunt. Jo me centro en el meu lloc i fem el que podem, i ja està, perquè si no també és tot molt complicat. No sé,
al final és com anar a sobreviure, no?
Sí, bueno, anem fent. Vull dir, anem fent i això.
Maite?
A mi sí que m'agradaria això, que hi hagués una línia continuista educativa i que també pel que fa a les escoles de Catalunya, no? Que si saps que un programa per fer la lectoescriptura és potent i dona resultats, ostres, no esperis que sigui el personal docent que vagi a fer una formació de manera altruista en hores de tarda, sinó que ofereix aquestes eines i aquesta formació i material a totes les escoles, no? Al final és mirar per la qualitat educativa. I trobo que, bueno, és això, que hi ha molts polítics que es van mirant al melic i no miren més enllà.
Déu-n'hi-do. Tres dones, dèiem abans, algunes ja les hem tingut altres anys. Què us agradaria dir? Perquè al final, des de fora, jo sempre he dit que la nostra visió pot ser, la dels periodistes, per exemple, en el meu cas, pot ser contraproduent o no certa. Què us agradaria dir a la societat, a aquells oients que ens estan escoltant? Com poden ajudar les famílies, per exemple? O si us ajuden? O com ho viviu al final, al dia a dia?
A veure, jo, si fas com una visió molt global, és el que et comentava, Lourdes. Nosaltres, el nostre objectiu és que els nens tinguin el seu èxit educatiu dins una bona convivència i un bon benestar. Jo penso que les famílies han de recolzar això, han de recolzar, perquè elles jo crec que és també el que volen, i hem d'aconseguir doncs, que entre tots tirar l'escola endavant. jo, per la meva part, dius, amb els alumnes estem bé, les famílies sembla que ens recolzin, la comunitat educativa tira endavant, necessitem recursos humans. Jo sempre me quedo amb això. No sé per què tinc això. Necessitem més recursos humans, però pel demés, pa'lante.
Sí, jo també estic d'acord, no? Que les famílies totes fan el millor pels seus fills, que és el qui més estimen en aquest món, i que família i escola hem d'anar units, i crec que més o menys ja estem anant.
Aquí.
Jo, mira, jo diria, bueno, jo em sumo, totalment, sóc fan d'elles dues, perquè diuen el que pensem totes. Penso que així en genèric sí que et diria que podem estar molt, molt, molt contents a nivell social del nivell de les escoles que tenim, del nivell de professionals que tenim. Penso que tots, com han dit elles, som tan vocacionals que el nostre instint natural és fer les coses el millor que sabem, acompanyar el millor que podem. Sempre ho tenim com a objectiu, tant a les famílies com als nens. Per tant, penso que això és un èxit sempre, que clar, fixa't, estem preparant o cuidant, acompanyant a que els nostres infants, no, es facin grans i siguin ciutadans que puguin canviar el nostre món, que fixa't si hi ha coses per fer, no? Penso que els tres models que porteu aquí a la tertúlia, com que som escoles petites, tenim un mateix tarannà, no? Molt d'escola propera, de fer molta comunitat, d'escoltar molt a les famílies, de, no? Penso que som, que amb això no podem demanar més, no?
No,
jo sí, si em deixes de tapar una caixa dels trons, és amb una cosa que sí que ens estem trobant cada vegada més, i que preocupa, que és l'ús de la llengua, l'ús del català. No sé si em poso un merder molt gran, però...
No, perfecte, perquè s'estava parlant molt d'aquest tema.
De les coses que, ostres, ens preocupa. Mira, és una de les coses que entre mestres cada vegada diem, ostres, però com pot ser que estiguem fent un cafè i estiguem parlant de, no, coses com aquesta, que és com, si els que som gats vells ja, ostres, són temes del passat, no? I han tornat aquests fantasmes, i estem cada vegada més preocupats, no? Per justament l'ús de la nostra llengua, no?
Sí, això és veritat. Jo com a mestra d'educació física, no? Veus els nens jugant i te'ls escoltes, entre ells es parlen en castellà. Jo tinc dos nenes a la mateixa escola, soc de família castellana, però sempre els hem parlat en català. L'àvia també els ha parlat en català. I van aprendre castellà a l'escola amb els companys. Uh-huh. És a dir, que l'idioma de comunicació entre infants és el castellà, majoritàriament.
Sí. Sí, jo
per què
perquè
creieu que passa això?
És preocupant, i que penso que... Bueno, mira, ja demanar-te a Lourdes, no, i Sergi, des dels mitjans, no, que com podem remar tots conjuntament, no? Perquè penso que estem fent un retrocés molt important, no? Malgrat que després hi hagi polítics que ens diguin el contrari, que ens estiguin dient el contrari, no és cert, no? L'ús del català està en perill.
Clar, perquè ens afecta la part aquesta de que l'expressió oral és en castellà, però després, quan volen fer expressió escrita, doncs els hi costa escriure bé. Després els hi passa el mateix, amb l'hora de la lectura ens estem trobant, no?, que tenen més dificultats. Per tant...
Clar, però jo anava a preguntar,
sí,
si vosaltres feu les classes en català, perquè de la meva època de la GB ja era quasi més del 70 en català, i ara l'alumnat parla menys en català, on radica el problema? Perquè al final els mitjans de comunicació parlem en català.
Sí, però jo penso...
Sí, però...
Nosaltres també estem amb aquest tema, però si ens fixem amb els alumnes de sisè en concret, tu parles amb un alumne de sisè en català i et parla perfectament el català i es dirigeix a tu en català. Sí. I si li parles en castellà, en castellà. Però la llengua que ells utilitzen entre ells és la llengua castellana, tot i que són capaços de fer-ho en català perfectament. Però, no sé, la llengua castellana, no sé si perquè estan ara ja més acostumats a les xarxes, perquè els jocs així online són en llengua castellana, perquè els youtubers són en castellà, no ho sé. Però si tu els dius, vinga, ara toca parlar el català i veure, ho fan perfectament. És que dominen les dues llengües perfectament, però a l'hora de comunicar-se entre ells ho fan en castellà.
Comoditat,
sí,
podria
tens tota
ser.
La raó.
Jo ho atribuiria a lo de les xarxes socials que ha comentat. Sí. perquè et fan frases de youtuber, d'Instagramer, sí. I jo sí que llenço aquí un missatge de, sisplau, famílies, controleu quin tipus de contingut estan visualitzant. No ja perquè sigui en català o en castellà, però...
Clar,
bueno, que s'ha de fer filtre. Són menors i no saben a quin contingut sí, entren, també.
Aquí entraríem en una altra pel·lícula, perquè estem aquí parlant d'influencers... jo, correcte. Per exemple, segueixo TikTok, òbviament, jo ja no haig de donar explicacions, però jo veig molt contingut en català, d'influencers, precisament.
Ja, però el que veus tu no és el que veuen ells.
Clar, aquí és el problema, sí. No? Que...
Sí, sí, sí. Jo crec que... nosaltres, per exemple, ara aquest any també iniciem una formació d'ULAE, que és dels usos lingüístics, vale? Per fer un estudi dels usos lingüístics, val? amb la LIC, amb la coordinadora de la coordinadora LIC, que treballa tot això de les llengües, i farem una anàlisi dels usos lingüístics. El que passa que jo crec que dominen perfectament el català i el castellà. Si ells volen, són capaços. I així les competències bàsiques de 6è ho demostren. No hi ha més cap al castellà o al català. I amb les proves que passem ara a 6è orals, igual. Dominen tant el català com el castellà. El que passa que, jo no sé per què, prefereixen parlar el castellà. Hasta nens de famílies catalanoparlants.
Sí, jo crec que, a veure, el consol és que el que dieu, que la saben parlar perfectíssimament i així ho demostren els resultats, no? de totes les proves i de les competències i de tot. Però és una realitat que persones on nens i infants catalanoparlants estan dirigint-se entre ells parlant en castellà. I evidentment és una mostra del que socialment està passant, no? Que és el que esteu dient, xarxes, les influencers que segueixen, no? Però que és una realitat que ens preocupa, que ho tenim al cap, que no deixarem de lluitar-hi, està claríssim, però allà,
és difícil, perquè sí. Ja no estem parlant de domini d'una llengua, estem parlant de voluntat d'utilitzar-la.
Sí, exacte.
Compte amb això,
Sí.
Déu-n'hi-do. Heu obert un meló interessant, perquè al final ja no és una qüestió, ja no és una qüestió de saben o no saben, és una qüestió de voluntat. Aleshores, clar, aquí entrem en una altra història i la família, perquè al final si a casa parlen el català, a l'escola parlen el castellà, clar, aquí hi ha un problema i la culpa, òbviament, és vostra, lògicament.
Clar, el que a vegades també nosaltres li diem amb els nens, que si tu uses les dues llengües de forma informal, més agilitat tindràs amb les dues llengües.
Clar.
Que si només n'utilitzes una, encara que la dominis, si no la practiques una mica, al final l'acabaràs no dominant tant.
Totalment.
Saps? També els hi expliquem.
Déu-n'hi-do. Teniu reptes importants, sou... les responsables o els responsables de l'educació dels infants i això doncs només mereix el meu reconeixement públic per el que he dit abans, teniu mala fama i jo crec que feu una gran feina. Paqui López, directora de l'Escola Badrona de Sant Sadurní, Anna Vidal, directora de l'Escola Els Quatre Vents de Sant Jaume i Maite Cabezas, directora del Rossell Muntaner, Sant Pere Molanta, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat durant el dia d'avui i esperem haver poder parlat de tots aquells temes que a vosaltres us interessen i que voleu fer difusió.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. Moltíssimes vosaltres. Gràcies per l'oportunitat.
Gràcies.
Un tema de la setmana fantàstic i on s'han obert uns quants melons. Ha estat molt interessant escoltar la Paqui López, l'Anna Vidal i la Maite Cabezas. Mil gràcies per participar al Penedès en Xarxa. I ara, en qüestió de mig minut, ens plantem a 11:15. Per tant, hi ha cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, que ens acostaran les companyes dels serveis informatius. I després seguim amb les primeres càpsules d'il·lusió d'aquesta temporada de la mà de la Bernadet Hortal de la Biblioteca Torres i Bages.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Bon dia. Comencem aquest nou flaix informatiu explicant-vos que la Regió Sanitària Penedès ha desplegat aquest mes de setembre el nou programa de detecció precoç del càncer de coll uterí del Departament de Salut amb la realització de la prova de detecció del virus del papiloma humà en el cribatge de dones i persones amb coll uterí de 30 a 65 anys. Aquest desplegament s'ha iniciat aquesta setmana a les comarques de l'Anoia, de l'Alt Penedès i el Garraf i properament començarà també al Baix Penedès. El virus del papiloma humà és el causant del càncer de coll uterí i el nou programa se centra en la detecció d'aquest virus a través d'una prova més sensible que la que es feia fins ara i que permet detectar la infecció abans que es produeixin canvis a les cèl·lules i apareguin lesions precanceroses. Seguim apuntant-vos que el proper dijous 10 d'octubre l'equip de la Síndica de Greuges de Catalunya serà a Olèrdola. Així atendrà les persones que vulguin fer consultes o presentar queixes sobre actuacions tant des de l'administració pública com d'empreses que presten serveis d'interès general, com llum, aigua o gas. Les visites es poden fer presencialment o per via telemàtica. Les visites, a més, presencials s'atendran al Centre Cívic Gatzara de Sant Pere Molanta. Prèviament es pot concertar l'entrevista al telèfon gratuït 900 124 124 per correu electrònic escrivint a citaprevia@sindic.cat o a la pàgina web visita.sindic.cat. L'Ajuntament de l'Arboç anuncia els propers divendres 25, dissabte 26 i diumenge 27 d'octubre com a dates de celebració de l'onzena edició de la Mostra Enogastronòmica de l'Enramada. La coneguda i popular Mostra de Coca Enramada del Penedès se celebrarà per quart any consecutiu a la zona exterior del Poliesportiu Municipal i en un tram de l'Avinguda Via Augusta, en un indret ampli, amarbat i ben pavimentat que permet una major comoditat pels assistents. L'interior del Poliesportiu acollirà la segona edició del Saló Retro, una proposta relacionada amb el món del hobby i els jocs electrònics que serà simultània amb l'enramada. Una mostra adreçada a petits i grans aficionats a aquest món que desperta veritables passions. Així doncs, del divendres 25 d'octubre a partir de les 6 de la tarda fins diumenge 27 d'octubre, la zona del Poliesportiu Municipal de l'Arboç esdevindrà un pol d'atracció per a totes les famílies del Penedès, on amb dos esdeveniments conviuran i tant arbossencs com visitants vinguts d'arreu podran gaudir d'aquesta especialitat gastronòmica acompanyada dels millors vins i caves del Penedès i dels millors i més antològics jocs electrònics. I acabem explicant-vos que la cuinera de Parellada va posar en marxa ja fa temps els sopars anomenats GastroRecup per conscienciar sobre el malbaratament alimentari. Uns sopars que han anat duent-se a terme en diferents restaurants del territori català i que aquest mes de setembre arriben a Vilafranca de la mà del restaurant El Gat Blau. El sopar se celebrarà aquest divendres 27 de setembre a les 8 del vespre i comptarà amb la presència d'Ada Parellada. El restaurant celebrarà un sopar complet, del primer a les postres, amb aliments rebutjats al circuit comercial. El preu simbòlic del sopar és de 15 euros i un tiquet de 5 euros a banda per la beguda. Tothom qui vulgui pot comprar els tiquets directament al restaurant vilafranquí.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts tocats de 11:15.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Portem una mica més de 2 setmanes i, esclar, encara hi ha dies que ens retrobem amb espais que segueixen amb nosaltres i que esperàvem amb ganes, com aquestes càpsules d'il·lusió que, de nou, aquesta temporada ens prepararà cada mes la Bernadette Hortal des de la Biblioteca Torres i Bages de Vilafranca i que ens durà aquí a Ràdio Vilafranca. Bernadette, bon dia, ben tornada.
Hola, molt bon dia, moltes gràcies. A la Torres i Bages ja fa dies que heu recuperat l'horari habitual, sí, d'hivern, sí, i a tota màquina, no suposo?
Sí, sí. Ja, ja han engegat les activitats, ja tot normal.
Sí, he notat que hi havia ganes, que tots ens posem les piles i tornem a la rutina.
Sí, sí, està venint molta gent, tot i que s'ha de dir que l'estiu ha seguit venint molta gent, igualment. Ha sigut un... Bueno, ha tingut molt èxit, estem contents.
Era un refugi climàtic?
Sí, 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 també.
Potser això ha influït una miqueta.
Sí, també, segurament ajuda, perquè clar, és un espai fresc. I quan apreta tant la calor, ve de gust anar a un lloc que sigui fresquet.
Aquestes càpsules d'il·lusió són reculls de propostes, de lectures, de pel·lícules que podeu reservar a la biblioteca, sempre amb un leitmotiv comú, més rere més, que va canviant, i una part final on us presentem tota l'activitat del mes següent, del mes vinent. Quin és el tema amb el qual estrenem temporada?
Aquesta vegada he triat el surrealisme perquè enguany es celebra el centenari del surrealisme. La data d'inici del moviment és el 1924, arrel del manifest surrealista que va publicar André Breton. I aquest moviment, aquest manifest doncs, donava el tret de sortida d'aquest moviment artístic i literari, però que abarcava totes les especialitats artístiques. 100 anys després d'aquest text històric, el surrealisme encara continua viu i és un moviment molt ric i molt complet perquè abarca totes les especialitats artístiques. Van haver-hi artistes tan destacats com Salvador Dalí, Joan Miró, René Magritte, que van pintar i desafiaven les convencions i exploraven el subconscient. Però també hi havia poetes que van treballar sobre el surrealisme, com per exemple el Lorca, el Foix, a Catalunya, el Buñuel, i van contribuir a enriquir l'estètica surrealista amb les seves creacions poètiques, cinematogràfiques i pintòriques. El surrealisme fusionava la imaginació i la realitat i encara segueix sent una font d'inspiració pels artistes actuals. Perquè dona molta importància a la llibertat creativa i a la capacitat de somiar més enllà de la realitat. Va ser una reacció a la devastació causada per la Guerra Mundial i afectar tant la poesia com la pintura, però també la prosa, el teatre, el cinema i l'escultura. I proposa l'automatisme psíquic mitjançant a través de la paraula o escrit o qualsevol moviment artístic fa el treball el funcionament real del pensament i es fonamenta en el món dels somnis, en el subconscient, cosa que lliga amb la psicoanàlisi del Freud.
Doncs dediquem aquestes primeres càpsules al surrealisme i abans de venir a la ràdio la Bernadette ha estat consultant els arxius, aquest registre de la Torres i Bages, i ha fet una tria de totes les obres que hi fan referència, no?, o que són autors considerats surrealistes.
Una tria que vosaltres podreu consultar perquè estarà exposat a la Torres i Bages, al primer pis, com sempre, sota l'escala. I començo amb un llibre d'André Dempsey, que es titula Surrealismo, i el llibre presenta els personatges clau del moviment surrealista i les seves obres.
Seria l'ABC, per endinsar-nos,
sí,
per començar.
Això mateix. Després també hi ha un altre llibre que es diu El surrealisme. És una crònica de les fites més significatives del moviment surrealista, articulat al voltant de la figura d'André Breton, que és qui va fer el manifest, i explica quines són les propostes estètiques del moviment. Després hi ha un altre que es titula Logicofobistes, 1936, El surrealisme com a revolució de l'esperit. És un catàleg de l'exposició que es va fer a Barcelona l'any 1936. L'esclat de la guerra va significar el tall de les expectatives de projecció d'aquest grup i la majoria dels artistes que hi van exposar van haver d'exiliar-se i les obres, moltes, van desaparèixer. I aquest catàleg doncs, recull aquesta exposició que va ser molt important i molt destacada i sobretot molt innovadora. També un altre llibre que es titula Les avantguardes, surrealisme i revolució. Tracta sobre el que a principis del segle XX Europa va viure una revolució cultural molt important i un grup de creadors van impulsar una forta reacció contra els prejudicis estètics i l'academicisme. I aleshores el moviment, que era un avantguardista, el van protagonitzar artistes com Mallarmé, Apollinaire, Picasso, Modigliani, i a Catalunya, per exemple, Salvan Papasseit, Junoy, Foix, Miró, Dalí, entre altres. També un altre llibre que es titula Los surrealistes, que convida el lector a explorar i admirar 20 de les obres d'art més significatives que l'autor ha triat.
Per tant, aquí la imatge té tot el pes.
Sí, tots els llibres aquests tenen, destaca molt la imatge. Després també un altre que es diu El arte moderno, 1900-1945, l'època de les vanguardies. Destaca el llibre que les primeres dècades del segle XX neixen els grans moviments artístics, com per exemple el cubisme, el fobisme, el futurisme, i neix una nova manera d'entendre l'art, en la que es troben i es contraposen l'instint de l'expressionisme i les vanguardes més orientals. Després també he fet una tria de llibres que parlen sobre Salvador Dalí, que és un dels principals pintors surrealistes. El primer es titula Salvador Dalí, vida i obra d'un geni. L'autora, Marie-Louise Borràs, dona una visió posada al dia de la seva obra i de la seva vida, del que va ser un dels màxims representants del surrealisme. I ho fa a partir de testimonis del mateix artista, en un relat amè i entretingut, però a la vegada amb molt rigor històric. Un altre llibre que es titula Univers Dalí. Dalí és un dels artistes més significatius del segle XX i el llibre pretén desentranyar pel gran públic la complexitat del fenomen dalinià mitjançant breus síntesis temàtiques, sobretot molt il·lustrades amb fotografies, i una selecció de testimoniatges i documents de l'època. Un altre llibre seria Salvador Dalí, la vida pública de Salvador Dalí, que és un recull d'entrevistes que li fan a Dalí, dona una nova i sorprenent visió d'un dels catalans universals de tots els temps, les seves provocacions més irreverents, les reflexions artístiques agudes i els pensaments originals sobre el país i el món que envoltava l'artista. I en aquest llibre, doncs, Salvador Dalí dibuixa Salvador Dalí pròxim i, a més, profund. Després també hi ha dos reculls de pintures de Dalí i un altre que es titula Dalí, el triangle de l'Empordà. En aquest llibre destaca la importància de la terra on ell va viure, l'Empordà. Destaca el paisatge empordanès, que és va ser molt important per l'autor, pel pintor. I, a més, parla dels tres espais principals del Teatre Museu Dalí de Figueres, la Casa de Portlligat i el Castell de Púbol. I aquests són els tres vèrtexs del triangle en el que va transcorrer gran part de la vida del pintor. Un altre seria Dalí, la fantasia surrealista i el geni empordanès. El llibre presenta la figura de Dalí en el context de la història de l'art i l'evolució cultural, entre el seu paisatge empordanès, destaca aquest també el paisatge de l'Empordà, i les capitals, com per exemple Nova York i París. I posa en relleu les seves coincidències amb les avantguardes i els moments d'absolut aïllament creatiu. Un altre també es titula Salvador Dalí, su vida, su obra.
Els autors veig que són dispars, tant sí. Catalans, espanyols com italians, d'arreu tothom ha escrit sobre Dalí.
Sí, perquè és un pintor que ha despertat interès a tot el món i hi ha hagut molts llibres que tracten sobre ell.
Has recollit també obres sobre altres grans noms del surrealisme.
Sí, per exemple, hi ha un parell de llibres sobre Joan Miró, un que es diu Miró i l'altre Joan Miró, que és un llibre que analitza el llegat de Miró en el context de l'època turbulenta en què li va tocar viure. Miró es va posar al servei de la República i va declarar públicament la seva oposició a Franco, i això el va portar a fer un exili intern en el seu cas. I el llibre es basa en noves investigacions, es va editar a motiu d'una exhaustiva exposició sobre Miró. També destaquen els pintors Magritte, tenim un llibre que es titula Jacques Magritte, també va destacar molt dintre del moviment surrealista Marc Chagall, del qual en tenim tres llibres, i després a la poesia, que també hi va influir molt el surrealisme, tenim llibres de Paul Éluard, també de Guillem Apollinaire, també diferents llibres de Federico García Lorca, I un escriptor català, un poeta català, J.B. Foix, que també va estar influenciat pel moviment surrealista, i el destaquem perquè és un llibre, un autor molt important per la literatura catalana, del que tenim un estudi que parla sobre ell, però també tenim reculls de les seves poesies.
I de Lorca, veig que tant destaques obra de Lorca com el Romancero Gitano.
Sí.
Com estudis, no? Un estudiós de Lorca com Ian Jigson, sí. L'assassinato de García, sí. Lorca, aquest capítol fosc.
Sí, un dels grans estudiosos que va ser el Jigson sobre l'obra i la vida de García Lorca.
Aquesta és una tria de propostes. També has anat a la sala infantil,
sí.
I has remenat una mica.
Sí, n'he trobat uns quants. Un que es titula Salvador Dalí, un altre Salvador Dalí pinta amb un somni, un altre sobre Salvador Dalí. Bueno, n'hi ha uns quants de Dalí, però també n'he triat uns quants de Joan Miró, de Marc Chagall, i després un recull de poemes de Lorca, i un altre llibre que parla sobre la vida i la poesia de Lorca, i La caça de Bernard Dalba, una adaptació per als infants.
Ah, sí?
Sí.
Ostres, és... no deu haver estat fàcil,
no,
eh?
No, perquè és un tema bastant dur.
Sí,
i...
temacle.
Sí.
Com els trobem, aquests títols? Bé, ara els has recollit tots al primer pis, però si no...
Estan
quina és la classificació, habitualment?
Estan tant a la part d'art, de pintura, com a la part de literatura. Es poden trobar les dues seccions. I bàsicament estan al primer pis, la majoria.
No sé si els llibres d'art sobre artistes tenen sortida habitualment. Clar, segur com la novel·la, no?
No, la novel·la és l'estrella. Però, bueno, també van sortint, sí.
I seguim aquestes càpsules, tot presentant les activitats d'aquest mes d'octubre, perquè l'estrenem la setmana vinent i ens avancem ja en totes les propostes perquè pugueu reservar entrades si us interessa. Això és molt important, no, Bernadet?
Sí. La majoria de les activitats que us comentaré s'ha de fer reserva. Ara us explicaré quines i quines no.
Amb què estreneu el mes d'octubre?
Serà un mes d'octubre molt variat. Comencem amb un taller d'escriptura a càrrec de Cos de Lletra, que serà el dijous 10 d'octubre a les 6 de la tarda. En aquest cas és per infants a partir de 10 anys i és un taller d'escriptura per fer venir ganes d'escriure als infants i per desenvolupar la creativitat i aprendre a redactar. Aquesta és just una activitat que és per a infants, però la mateixa activitat també es farà el dilluns 14 d'octubre a les 6 de la tarda, també, de cara al públic adult. O sigui, el mateix taller serà per a infants a partir de 10 anys, però també per a adults.
A mi no em sona que us haguéssiu endinsat abans en els tallers d'escriptura. No sé si
no.
És novedós o fins a quin punt.
La gent jo crec que li vindrà de gust, perquè és una cosa que ens demanen. I fa temps sí que n'havíem fet algun de taller d'escriptura i havia tingut molt èxit, la veritat. I aleshores és per això que ens han vingut ganes de repetir l'experiència.
En tot cas, són sessions d'una tarda, per
sí.
Tant, concentrades,
sí,
condensades.
Sí, només una tarda.
Recorda'ns dies, horari i com ho fem per participar-hi?
El dijous 10 d'octubre a les 6 de la tarda serà a partir de 10 anys i el dilluns 14 d'octubre a les 6 de la tarda per adults. Tant com l'altre s'ha de fer inscripció prèvia, sigui presencialment o per telèfon o enviant correu electrònic.
Són gratuïts?
Sí, sí, totes les activitats que fem a la biblioteca són gratuïtes. Després també tenim un taller que es titula Ciutats i és un taller de creació d'espais màgics on viure. Serà el dijous 17 d'octubre, a 17:45 de la tarda, i és un format que és un de taller familiar on els participants poden imaginar i crear una ciutat molt especial. En aquest cas, està adreçat a infants a partir de 6 anys, i el que es vol és fomentar la creativitat i la imaginació, que reflexionin sobre els espais i l'entorn on vivim, aprendre a crear un espai habitable, a treballar amb materials diversos, i després també a retallar diverses formes. És un taller que crec que serà molt, molt divertit i que el recomanem molt. Després, el dia 19 d'octubre, que és un dissabte a les 12 del matí, tornem a tenir l'hora del conte en anglès que ens fan l'Acadèmia Helen Doran. En aquest cas és per infants de 4 a 8 anys. Després, per celebrar els 90 anys de la biblioteca.
És veritat que esteu d'aniversari, ho vam explicar fa uns mesos, però vam dir que amb el nou curs escolar començarien les activitats de celebració, no? D'alguna manera?
Sí, aquesta és una de les activitats que es farà. Serà el dijous 24 d'octubre a 14:45. Formarà part del cicle Patrimonis de Paper, que es celebrarà a l'octubre conjuntament amb el Vinceum i l'Arxiu Històric. Es titula La història que no s'explica. I serà una lectura dramatitzada amb música a càrrec de l'actriu Marta Casas i per commemorar els 90 anys de la biblioteca. Es basarà amb el dietari que feien les bibliotecàries, que està escrit a mà, del qual en tenim l'original, però que també es pot consultar per internet, perquè està escanejat. I aleshores, a partir d'aquest dietari, explicarà el dia a dia de la biblioteca i de com funcionava. Serà una activitat molt bonica.
Saps que coincidiu pràcticament aquest any vinent, fan 90 anys també Vinceum, i Jazz Club Vilafranca, hereu del Hot Club. Per tant, era un moment d'efervescència en aquesta Segona República, on sorgien equipaments i entitats culturals amb força.
Sí, que hi havia un gran interès per la cultura.
Hi hauran més activitats més endavant?
Encara no ho sabem, però tenim ganes de que sí, que hi hagi més coses.
Seguim, doncs, amb les propostes d'aquest octubre.
Sí, és una hora del conte, que serà el dimarts 28-29 d'octubre, a 17:45, i que es titula El camí de la Moli. És un conte per nadons, per infants de 1 a 3 anys, que farà l'espectacle de Sara Genovart, que és molt bona fent activitats i la recomanem molt. I en aquest cas és la conilleta Moli, que vol aprendre a ballar. I han inaugurat una escola de dansa a l'altre costat del bosc. I gràcies a la nostra ajuda aconseguirà arribar-hi. I llavors serà un espectacle que farem cantar als infants i ballar també.
A partir que comença l'octubre ja ens podem inscriure a qualsevol activitat o aneu obrint progressivament?
A partir de l'1 d'octubre. Aleshores ja cadascú es pot inscriure o bé per telèfon o bé per correu electrònic o bé presencialment.
I aquests primers dies de setembre heu estat fent inscripcions per als clubs de lectura, ja els teniu conformats, estan tancades?
Sí, i han tingut molt èxit. Tothom ha tingut plaça al club de lectura, el que passa que alguns no han pogut fer la primera opció perquè el grup estava ple, però se'ls ha donat una altra alternativa d'un altre club.
Quants clubs teniu ara? Uns quants, no?
Sí. El d'Elvira Mestres, el de la novel·la policíaca, d'anglès, de teatre. Aquest any comença un club nou, que és sobre literatura del segle XIX, sobre dones. Novel·les on les protagonistes són dones.
Per tant, si hi ha algú interessat, Bernadet, tot i que les inscripcions oficialment estan tancades, sempre es pot adreçar i preguntar, no?
Sí, si queden places, doncs encara es podran inscriure, i tant.
No sé si fins i tot feu llista d'espera, per si al llarg del curs hi ha baixes.
Sí, perquè pot ser que alguna persona a última hora no pugui venir, aleshores podríem avisar les persones de llista d'espera.
El de teatre continua, també?
Sí, també, i tant.
N'hi ha d'anglès?
D'anglès, de novel·la policíaca, de novel·la variada, i aquest nou, de literatura de dones del segle XX.
I tots fan una sessió mensual o n'hi ha que fan doblet?
No, una sessió
mensual. Una única?
Sí. Nosaltres els hi proporcionem el llibre, que a través del préstec interbibliotecari, que funciona molt bé, i aleshores el dia de la reunió doncs els comenten els llibres.
Doncs aquestes han estat les primeres càpsules d'il·lusió d'aquesta temporada que ens ha dut la Bernadet. Ens retrobem a finals d'octubre, en aquest cas. Cuida't, que vagi bé.
Igualment, gràcies. I had my first heartbreak and it was terrible and I pray that it won't happen again but then again I hope it does because I want to fall in love without the part where we give up I wonder if this still exists I hope it does
This is what forever feels like canta Juc i amb ell tancarem aquesta segona hora de seguida el butlletí de notícies i a les 11:06 el català al carrer pels vols d'un quart de 12 ja obrirem línies i podeu concursar i guanyar un llibre. Avui és per petits lectors. Corre, Maria, afanya't.
feel so in need. I lived a thousand lives, can't go a single night without you. And more than a feeling, I think I'm ready for the real thing, yeah. I want that love, that type of love, that's steady, that kitchen nugs, cinnamon and stuff. You give me everything I wanna need.
Tenir un pis propi és més fàcil. Nova promoció de pisos al Pla del Penedès. Pisos des de 76.350 a 165.000 euros. Pisos de fins a 3 habitacions en una zona confortable i cèntrica amb tots els serveis i l'escola al costat. Informeu-vos a Finca SIP al telèfon 93 890 04 33 o bé passeu per les nostres oficines de l'Avinguda Tarragona 28 de Vilafranca del Penedès. Ara un pis nou més a prop vostre des de 76.350 euros. Més informació a Finca SIP.
A Fort Nicolás tornem a la rutina amb les millors notícies. Tenim el Ford que vols amb el millor preu de la zona. Kuga, Focus, Puma, Courier, Connect, Explorer, Ranger, Transit... Ja saps quin vols tu? Apropa't als nostres concessionaris de Vilafranca o Vilanova i et garantim el millor preu. Mai abans tornar a la rutina havia estat tan fascinant. Fort Nicolás, el teu concessionari fora Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú.
Superoferta, superoferta, superoferta a Calvi Sentó. Sí, sí, perquè ara a Calvi Sentó posem un producte estrella cada setmana a un preu imbatible. Cada superproducte estarà uns dies en oferta especial. Emportis els millors productes de perfumeria i drogueria a un preu d'escàndol. Podrà veure els productes en superoferta als nostres aparadors i cartelleria exterior. Aprofiti l'ocasió. Calvi Sentó, a Vilafranca, al carrer dels Ferrers 10, al carrer Gelida de l'Espirall, a la Rambla de la Girada i a l'Avinguda de Tarragona, polígon de mercaderies. També a Sant Sadurní, Vilanova i el Vendrell. Sempre a prop seu.
Cada dijous, a 9:15 del vespre, a la sintonia de Ràdio Vilafranca, el cinema de la setmana. Un programa presentat i realitzat per Toni Inglada i Josep Ferrer. Tota la informació de la cartellera vilafranquina cada dijous. I un mini concurs amb preguntes molt fàcils a l'abast de tothom per guanyar invitacions per la Sala Assassí del Cineclub Vilafranca i el Cinema Kubrick. Cada dijous, a 9:15 del vespre, tot el cinema a... El Cinema de la Setmana, a Ràdio Vilafranca.